I passem ja a l'espai de xerrada. Avui el nostre convidat és en Rafael Puig, que ens parlarà de les fàbriques de punt que hi va haver-hi a l'Escala durant uns anys, especialment als anys 50. Bona tarda, Rafael.
Bona tarda.
Parlem de les fàbriques de punt d'aquí a l'Escala que s'han dedicat a la confecció i, ja, però... i en aquests menesters. Sí. Quan va començar aquí a l'Escala a treballar-se el punt? De lo que recordeu.
Bé, jo, pel meu record, ha de ser referències que en tinc. La idea que tinc era que cap als anys 10 o així, aquí hi havia una fabriqueta que d'un tal Rodero.
Sí.
Ara bé, jo d'això no en tinc cap referència.
Només ho heu sentit
Sí, ho he sentit comentar.
On estava situada? Segons han dit o segons recordeu?
Suposo que era per allà al costat de lo que ara és el Pelli, però ja et dic, això no ho tinc segur. El que tinc segur, si em permets que continuï, era un germà del meu avi, que es deia Josep Ximinis, Empata, que li deien, per allà al voltant dels anys 12, em va crear una d'indústria de gènere de punt, que en el seu temps jo crec que tenia una certa envergadura.
On estava situada?
Estava situada allà al carrer de la Torre. Allà, més o menys, allà on hi havia la botiga d'en Prisco, més o menys.
Ah, la botiga allà, dels vídeos.
Allà, sí. Allà hi havia, doncs, un edifici, allà hi tenia la fàbrica. Si em permès que continuï...
Sí, quantes treballadors tenien?
Que tenien més o menys entre 30 o 40 treballadors. Per lo que jo són referències, perquè en aquell temps jo no hi era, als anys 12, encara havia de néixer.
Sí.
Però la referència que tinc dels meus pares, i tota vegada que era un germà de l'avi, d'això s'havia parlat bastant a casa, per tant, ho sé, en aquest sentit. O sigui, hi havia entre 30 i 40 persones, i naturalment, en aquell temps, la mà d'obra, suposo que era una cosa relativament barata, i esclar, de la manera que estava l'industrialització, no podia ser d'altra manera. Per exemple, una dona feia anar una màquina, manualment.
Sí, una màquina per cada...
Una màquina per cada
treballador. Per cada persona,
Després, per exemple, hi havia l'assumpte del bobinatge. L'assumpte del bobinatge del fil, el fil venia aquí amb paques de cotó d'aquests 12 o 13 quilos, llavors, les troques es havien de bobinar i per bobinar-los hi havia una màquina que se'n deia la bobinadora, la capdelladora. No hi havia electricitat. Per tant, com es feia? Doncs mira, aquí la fabriqueta aquesta del meu oncle tenia un burro que rodava com amb una sínia i feia anar la bobinadora aquesta i allà la treballadora que anava doncs bobinant el fil per després passar a les màquines de teixir i després a la confecció.
Sí. Llavors, la família, quan és que va començar
la vostra
família ja a treballar el gènere de punt?
Doncs, com te dic, aquest meu oncle tenia un seu germà, que era el meu avi, i aquest meu avi era mestre, a Regencós, era viudo, estava amb la meva mare, que era soltera. Llavors, la meva mare, al voler-se casar, o casar-se, aquest meu oncle els va dir, per què no us poseu un parell o tres de maquinetes que jo mateix us els proporcionaria no feu alguna cosa així? I s'hi varen engrescar. De manera que la nostra indústria va començar per allà al voltant de l'any 22, que encara no era el món, a Regencós. Amb dues o tres màquines.
Quin tipus de màquines teníeu?
Eren màquines tricotoses, manuals, naturalment, que eren d'importació suïssa, en aquell temps totes venien d'allà, aquest tipus de maquinària, eren manuals, després hi havia la part de bobinatge i la part de confecció. Allà, entre els meus pares, dues o tres noies que hi col·laboraven, treballaven allà a jornal, van anar creant aquesta petita industrieta que va començar a Regencós.
A Regencós, i quan és que vau venir cap aquí a l'Escala?
Ara t'ho explicaré. Després, allà el meu pare, per exemple, viatjava per aquells voltants, a Palafrugell, a la Bisbal, a Torroella, etc., i anaven col·locant la nostra producció.
Sí.
Llavors el meu avi es va jubilar per aquell temps, perquè ja era bastant gran, es va jubilar, i vam tornar a venir aquí a l'Escala.
A l'Escala.
Allà ens havíem fet una caseta al carrer d'Empúries 21, que és encara el meu domicili, i en el Baixos, encara hi ha el local, allà on vàrem posar aquesta
fabriqueta. La primera
fabriqueta
aquí.
Aquesta fabriqueta. Vàrem traslladar tots els extres, vàrem buscar gent, aquí ja hi havia dones que ja tenien idea de que era treballar en una fàbrica de punt, perquè n'hi havia hagut unes quantes aquí a l'Escala.
Quantes en teniu de dones?
Mira, jo crec que cap allà als anys 34 o 35, jo crec que eren 8 o 10 o 12 màxim, havíem arribat. A part de què, hi havia dones a casa seva que confeccionaven els acabats de peces de roba interior, feien ganxets, feien els acabats,
sí, sí.
Treballant a casa.
Això fins quan?
Això va durar fins a l'any 36, naturalment. O sigui, del 32 al 36,
guerra, no?
Sí. Llavors, a l'estallar de la guerra, el juliol, ens vàrem trobar que cap allà a l'agost, esclar, tot aquest tipus d'indústria
va
haver de plegar per falta de matèria. Llavors, vàrem plegar.
Quant temps vàrem estar parats?
Vàrem estar parats fins a l'any 39, que es va acabar la guerra. Llavors, l'any 39, que la guerra es va acabar aquí, el gener aquí a l'Escala, llavors, a partir del març o de l'abril, vàrem tornar a reprendre la fabricació.
Sí, sí. Igual que abans, o ja hi havia algun petit canvi?
Llavors hi varen haver uns quants canvis. En primer lloc, degut als 3 anys de guerra, tot el país estava desproveït de tot, tant de menjar, com de vestir, com de lo que fos, com de calçar, com de lo que fos. Per tant, la producció era sobradament venuda sempre, sense problemes. Per tant, vàrem pensar, bueno, a veure si ampliem una mica la cosa. Vàrem intentar mecanitzar una mica a base de les mateixes tricotoses rectilínies manuals que teníem, es van mecanitzar, no? Llavors, amb un embarrat, unes polígies, una treballadora podia fer anar 2 o 3 màquines d'aquest tipus.
Sí, sí.
Llavors, amb menys personal, podies produir més.
I el procés d'una peça, quin era el procés?
El procés era el següent. Nosaltres ens arribaven les paques de cotó, si érem cru, per exemple, el gènere aquest dels pantalons de bombero era cotó cru, però, per exemple, els altres doncs, ja venia tenyit amb els colors que havíem escollit. Llavors, passava a la bobinadora emplenava les bobines amb la màquina corresponent. Hi havia una màquina que hi havia allà 12-15 caps per bobinar, o sigui, que una treballadora feia anar uns 15 caps que anaven bobinant. Llavors, d'aquí passava a les màquines de teixir, Llavors es teixia la peça, naturalment, llavors la peça es havia de tallar amb els patrons adequats i llavors passava a la confecció. La confecció, hi havia unes quantes màquines, entre altres una que en dèiem l'overlock, que tallava i feia costura, llavors màquines de cosir, unes màquines que en dèiem de recobrir, unes altres d'acabats que ara en aquest moment no se m'acudeix, posteriorment hi va haver unes màquines de zigzag, que ara actualment n'hi ha molt, que l'agulla punxa en 2 llocs diferents, etcètera, etcètera, i acabat d'això, llavors se repassava el gènere per collir els punts escapats, etcètera, etcètera, es planxava, s'etiquetava i s'encatsava i s'enviava
els clients. Però qui feia de viatjant?
En aquest cas era una cosa mixta. Per exemple, el meu pare, com ara clients que et diré jo de Girona o de Figueres o de Torroella, que ens vèiem sovint i anava ell personalment. Però llavors donàvem mostruaris o alguns viatjants que mira, ens feien unes comandes a base d'uns percentatges. Inclús va haver una època que ens vàrem introduir una mica en el nord, a Pamplona, en llocs així, que allà es feien unes comandes bastant grosses. I mira, vàrem treballar així, treballar una temporada així.
Per què a l'Escala hi veniu, aquí, a alguna botiga?
No gaire, molt poca cosa. Normalment sé que havíem fet alguna comanda a Cala Pepita Tassis, em sembla que alguna coseta a Cal Campaner,
però poca cosa.
Normalment
era fora. Perquè quines peces fèieu?
Lo essencial que havíem fet gairebé sempre era gènere interior, de senyor i de senyora. Els primers anys, diguéssim, lo típic eren allò que en deien aquests calçotets de bombero.
De bombero,
Que en dèiem de punt anglès, I llavors, articles de senyora, pantalons de senyora, cobrecorsets de senyora, que en deien, i tot això. Però al mateix temps d'això es feien un tipus de gènere exterior, com ara polos, algun jersei, no molt, però també ho fèiem.
Recordeu algun preu d'algun jersei o dels calçotets o d'alguna peça d'aquestes?
Per exemple, què et diré jo? que arribàvem a vendre com ara uns pantalons de senyora a 16 o 18 pessetes, per exemple, el joc aquest de pantalons de bombero, que en dic, sí, que era una cosa que pesava bastant, doncs un joc d'aquests podia valguer 50 o 60 pessetes, Per exemple, una camiseta d'home, doncs, em valia aquest de jo 25 o 30, sí, aquests sí, preus,
Preus tirats, vaja. Sí,
home, en aquell temps...
En aquell temps també devien ser cèntims.
No devien ser tirats, sí.
Perquè tot eren treballadores, el que teniu, que sí, treballaven a la fàbrica, i recordeu alguna treballadora d'aquell temps?
Sí, en recordo bastant. En primer lloc voldria posar que no... La que vàrem tenir des de que vàrem començar fins que vàrem plegar, que era la Maria d'en Jaume Patel, la mare de la Carme.
De la Carme de
la Carme,
Carme
Soler. La
Carme Soler d'en Guinart, no?
Carme Soler Soler. Aquella dona va treballar a casa tota la vida i, bueno, quasi bé aconseguia sigut una de la família.
De la família,
ens
sí,
estimava molt, ens estimava molt. Nosaltres vàrem tenir unes desgràcies familiars i, bueno, allò era com una família, A part d'ella en vàrem tenir d'altres, naturalment, la Remei Cruzat, que encara es viu, la mare de l'Amàlia Dubé, la d'en Papito,
sí,
per exemple, la de l'Esquerrà, la Magdalena de Caltòtaro, que a sa jo n'hi va haver una, que li deien la filla del Dandi, la Pepita Dàndia, per cert,
sí,
la Montserrat Pintora, en fi,
sí, jo els recordo perquè passaven per allà a la plaça quan venien a treballar a casa vostra i els veia. Algunes d'aquestes
la Francisca Dantello, no sé si te'n recordes. És que hi van tenir molta gent, En general, allò era una mica com una família, perquè en general, amb coses, aconteixements familiars i coses d'aquest tipus, doncs, els teníem a casa. Era un altre tipus de relació laboral de la que hi ha ara,
A part de vosaltres, hi havia més gent que s'hi dedicava a la fàbrica de punt. Qui hi havia, recordeu?
I eren més antics que nosaltres, naturalment. Hi havia, per exemple, en Dario Solés. En Dario Solés...
On te la tenia col·locada, la fàbrica?
Al carrer de Gràcia, allà on vivia en Nasi.
A l'Ignasi ara fa poc. Sí, sí.
Llavors, una mica més amunt hi havia el Ferrer de Can Centena, que n'hi havia hagut una... Jo no la recordo, però ho havia sentit a dir. Llavors hi havia el meu oncle, Lluís Puig.
Lluís Puig,
que la tenia allà a la plaça del Sol d'en
Seguer. A la plaça del Mercat, que encara
l'edifici es conserva. Que si convingués, podria fer anar totes les màquines. Encara els té,
Els té les màquines,
encara els té, i me penso que amb el que és meticulós en Miquel, em penso que
si hagués dit,
demà han de començar, em penso que trauria la grassa i l'endemà es podrien començar.
Podrien funcionar encara.
En Jaume Sureda, el pare de la Montserrat
que estava situat
al carrer Major, allà on hi ha ara Can Palomer,
havia tingut la fàbriqueta allà. I llavors n'hi havia hagut també a Can Vinyes.
Ai, sí, la Teresa Vinyes.
La Teresa Vinyes, que era el carrer... Sí,
el carrer Poca Farina.
El carrer Brut.
El
que en dèiem abans.
El carrer Poca Farina, sí.
Fins quan us va durar aquesta indústria de punt aquí a l'Escala?
Bé, per la part nostra, ja dic, als anys 40 i pico varen anar molt bé. A partir dels 45 per món ja es va començar a notar la competència.
Sí, sí.
Vam mirar de mecanitzar-nos i tot el que podíem. I llavors, més endavant, cap als anys 60, nosaltres vàrem intentar a veure si ens mecanitzàvem encara més. Vàrem comprar una màquina circular. Una màquina circular que aquella màquina sola produïa com... Bueno, més que tota la fàbrica o que dues fàbriques.
Sí,
podia
sí,
produir. Però, tot i amb això, llavors el problema va ser tenir mercat per col·locar tot això. Després creava uns altres problemes. Una màquina així requeria un tipus de bobinatge que tampoc teníem la capacitat pel bobinatge per el que consumia aquesta màquina. Esclar, llavors ens trobàvem de què hi havia, amb els preus que nosaltres portàvem i el que hi havia a la competència. Llavors, per exemple, la indústria de cap allà, Canet de Mar, Mataró, Arenys de Mar, Igualada, Olot, amb un altre tipus...
Bueno, tot això va acabar amb les indústries aquestes.
Va acabar amb aquestes indústries. No podíem competir en preus. No podíem competir.
Tots vàreu plegar més o menys a la mateixa data?
No, nosaltres jo crec que vàrem plegar una mica abans, nosaltres, per la següent. Ens vàrem resultar que jo havia trobat, ja el meu pare, el pobre, doncs es va acabar, va morir, Jo havia trobat una altra situació, el meu germà viatjava i vam veure que allò era una ruïna i ens ho vàrem deixar córrer, perquè és clar, si tu feies una xifra de giro relativament molt modesta i pràcticament els beneficis eren nuls, volia més plegar i vàrem plegar. En canvi, a l'escala llavors començava a despertar-se el turisme,
etcètera. Sí, sí.
Era una tonteria continuar. Vàrem plegar nosaltres l'any 64 o 65. Els altres varen continuar encara una mica més.
Però no gaire més, no, em sembla?
No, la Teresa Vinyes va plegar aviatet, en Jaume Sureda també va plegar bastant aviat, però en Miquel Puig va aguantar molt de temps. Al final, sense personal, va continuar.
És que en Jaume Sureda, a part, també feia alguna altra peça, mitjons,
sí,
em sembla que el feia.
Sí, en Jaume Sureda tenia unes màquines que feien mitjons. Naturalment, eren unes màquines també de molta producció.
Mm.
Però què va passar? Va passar que també aquelles màquines van anar quedant desfassades.
Sí, sí.
Llavors, naturalment, per exemple, la nostra màquina circular ens havia costat 100.000 pessetes. 100.000 pessetes ara fa riure. Però
llavors,
aquí
temps,
vol
era...
veient amb 2, 3 o 4 milions.
Sí,
però
tant.
Eren màquines que els havies d'amortitzar amb un parell o 3 d'anys. En Jaume Sureda, doncs, les seves màquines de mitjons també varen quedar desfassades. Llavors, esclar, hi havia la competència de les indústries bones de fora,
sí, sí.
I no hi havia
de les indústries grosses, i varen acabar amb aquesta indústria. Molt bé, doncs aquí és la xerrada que hem fet amb en Rafel. Gràcies, Rafel, per tota aquesta informació, molt interessant.
Sí, podria ser que encara, per exemple, el meu parent, en Miquel Puig, o així encara... ell tingués una altra informació poder més
extensa,
perquè
exacte.
Ell, en Miquel Puig, és molt meticulós, eh? Ell
sí, perquè heu guardeu coses de factures, comandes, llibretes,
no?
No. És una llàstima, perquè això seria interessant de guardar-ho.
Hi va haver un sistema que canviant, i noi, ja sé el que passa amb les senyores, paperassa, vinga, fora.
Vinga, cap a fora.
Com que ens van
trasladar de pis i coses, això.
Doncs mira, sí.
Molt bé, doncs repeteixo, gràcies a en Rafel per tota aquesta informació. Bona tarda.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.